dic Caprabo.
Ah, no, no, això no. Això no ho sé, no estic informat.
En sèrio?
Què? Ai, espera, espera.
Oi, 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 parem màquines. Para la cinta.
Para la cinta, para la cinta.
Espera't. Moment històric.
Un moment, sisplau.
Moment històric en el qual el director...
Toni Herbàs.
...fota una bronca en directe.
Toni Herbàs.
Rafa Saúja. Sobre un patrocinador...
Tot seu.
Cap.
Caprabo no saps què significa?
A veure, jo la paraula rabo en un...
No, saps? No ho està arreglant.
Ens l'estem jugant,
la bola de neu està a punt d'escapar-te.
Sí, a veure, sí, sisplau, sí, Toni Herbàs, amb la teva immensa sabidoria, tus confines celestiales de la sabidoria, explica'ns, sisplau.
Caprabo és un acrònim, Caprabo, de les tres persones que van fundar aquesta empresa. I ara et deixo una mica els deures d'endevinar qui era Pra i per què és Bo.
Li direm al Albert que faci tasca de recerca al nostre estudiant.
I també al final us diré perquè la marca blanca, evidentment, hi és d'Eroski.
Fixa't.
Però ets un expert en Caprabo. Un aplaudiment
bravo,
a aquesta erudició.
Bravo.
Toni Herbàs. Bueno, la qüestió, Toni, que tenim una cistella...
Demà... Sí, no? Que estàvem fent alguna cosa, no?
Parlant de tot una mica.
Demà Rafa Sanauja aprendrà què vol dir algo. Va, Rafa.
Escolta una cosa, que... Toni, que tenim productes i una cistella bio. Tu tens pinta de que t'agrada molt lo bio. Sí, que Toni Herbàs, si no l'heu vist mai,
no.
És un bacallà.
Compte,
o sigui, és un pinzell.
És un bacallà. És un...
Bueno, perquè estàs així com...
M'havien dit bacallà.
T'estàs guanyant el sou.
Però bacallà...
No, que vull dir que estàs...
De bacallà a Mojama va poc, eh?
Jo et veig passejar per la redacció i dic, aquest tio un dia es trencarà perquè estàs fibrat.
Tira, tira.
Escolta una cosa, plomes bio, llenties cuites bio, cuscús, t'agrada el cuscús, Toni?
M'encanta el cuscús.
Fantàstic. Flocs de cibada integrals i blat de moro, que és el que tu esmorzes cada dia.
No, això no. A l'hora d'empassar hauries de beure litres i litres d'aigua.
Val, perfecte. I després també melmelada de navius i gers.
Això sí.
Perfecte. Bio també.
Saps per què usa, Toni Herbàs, les plomes bio?
Ui.
Per signar finiquitos. T'ho dic perquè et vegis...
Ah.
Però així, no?
Bueno, jo...
Segueix, així... perdona.
Tira, tira.
Tira, tira.
Però no te decides, Trias, que no ho havia pensat. Escolta una cosa. I després per la teva higiene personal, que segur que està cuidadíssima, gel de cibada natural i oli en loció. Oli en loció. Això per les lumbars va molt bé. No
cal,
de camèlia
de moment,
i amella. No et cal, perfecte, fantàstic. Escolta, la pregunta, fem una pregunta cada dia. La gent truca al 663-99-30-62. No truca. Envia un missatge, que el José ja m'estava dient. No llama. Truca. Dic, no, envia un missatge. Avui és el Dia Internacional, no ho diries mai, Toni.
No.
De el físic mèdic.
M'ha vingut al cap Emilio Aragón.
Il·lustra'm, no saps què és Caprabo, però què és un físic.
I ara direu, què és un físic mèdic?
Un preparador físic.
No, resposta incorrecta.
Un físico, fisioterapeuta.
Si ho dic en castellà, ho sona més profund. Físico-mèdico. No és un físio, físico-mèdico. És una... Ho he buscat, perquè jo tampoc tenia ni idea. De fet, la pregunta que volia fer és què cosa ignores a la vida, com lo de l'acrònim aquest que has dit. És un professional en el camp de la medicina que expert en realitzar un treball de recerca per a la prevenció, diagnòstic i tractament de múltiples malalties. O sigui, una persona investigadora, és un investigador.
Fixa't.
Avui és dia d'investigador mèdic.
I un Oriol Mitjà.
Un Oriol Mitjà podria ser un físic mèdic, segurament. No, tots no seran tan pesats, però en general podem ser. El món dels hospitals i la salut també ha donat molt de sí a la televisió. Per això he posat aquesta sintonia.
Estic pesat, Oriol Mitjà?
Médico de família, no? No.
Bueno, ara sort que està per allà pel Pacífic Sud.
No passa res, però no pots escoltar a l'aplicació, llestimosament. Per això avui us preguntem, quina sèrie de metges us agrada?
Ara.
Teniu alguna sèrie de metges preferida? Anatomia de Grey. Teniu cara d'Anatomia de Grey?
Claríssim.
No, jo no.
Jo també, House.
Urgències.
Urgències.
De New Amsterdam.
New Amsterdam, mola molt, New Amsterdam. Farmàcia de guàrdia, Toni Herbàs, tens pinta de farmàcia de guàrdia.
Wow. Sí, cròniques d'un pueblo, no?
Wow.
No, jo sóc més d'urgències.
Urgències també, com el Trias, teniu aquesta connexió fantàstica.
Doncs mireu New Amsterdam, molt bona.
És molt bona.
Tot i que no és de metge, sinó d'un metge, a mi el que m'agrada més a el que es va traduir aquí com a doctor en Alaska.
Home, doctor en Alaska, això són paraules majors.
Sí,
això és de culte. Per tant, podeu enviar missatges, José, tranquil. 663-99-30-62, 663-99-30-62. Quina és la vostra sèrie de metges favorita? És la pregunta d'avui per respondre i per participar en el sorteig de divendres a la cistella Capra.
Rafa, encara dues cosetes, mira, el que ens envia l'Albert Feixas.
Ja està, ja ho has investigat.
Ja ho tenim, això.
Quina eficiència.
Ja ho tenim, això.
K és de carbó. és un cognom, no?, d'alguna personeta que es va inventar això. Prat de Prat i Bo de Botet, els tres fundadors de Capbravo, als quals hem d'estar molt agraïts. Un aplaudiment a aquestes,
Bravo.
Aquestes tres persones.
Bravo, Capbravo.
I a Toni Herbàs, que ens ha il·luminat amb la seva saviesa.
Per cert, que he dit finiquito, perdoneu audiència, eh? Ves preparant la quitança.
Quitança.
Va, anem a publicitat. Tornem de seguida amb la caravana Estel. Fins ara.
Radio Estel.
Todos sabemos que cuando los padres fallecen heredan sus hijos.
Pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas. Y de ello va a depender cómo hayas redactado tu testamento.
Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes fent voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma i amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i a tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de laboratoris Marnis. De venda en herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I ara demana el teu pack Melatovit Liposomal més RelaHelp i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. A la caravana comencem la ruta de la set.
Doncs vinga, va, per continuar la ruta de la seda que anem fent cada setmana en aquest programa. La caravana de Ràdio Estel, com sempre, ens acompanya el doctor Xavier Pujades, doctor en Història Contemporània, professor d'Història de l'Esport a la Facultat de Psicologia, Educació i Esport a la Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Doctor Pujades, què tal? Molt bon dia, gràcies per tornar-se amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Si em deixa desvetllar en Xavier, el darrer dia, fora de micròfons, li vaig dir, mira, m'agradaria parlar en aquesta ruta de la seda que anem fent sobre la història de l'esport, no només a casa nostra, sinó arreu del món, m'agradaria molt parlar de l'esport de muntanya, que és una cosa que a mi m'agrada molt i que considero que està una mica defenestrada, tot i que els darrers anys sí que és veritat que ha aconseguit un auge que no havia aconseguit fins ara.
Efectivament. Els teus desitjos són ordres.
I avui m'ha arribat el guió i dic, mira, ja hi som.
Clar, avui de què parlem? De l'excursionisme, no?
Excursionisme i esport de muntanya. Per què parlem avui d'això, Xavier?
Bé, tu ara mateix deies que l'excursionisme i els esports de muntanya s'han posat, vaja, diguem, molt al dia, molt de moda, en els darrers, diríem, 15-20 anys, no? Actualment la muntanya hi va molta gent, moltíssima gent, no? Es fan des de curses de muntanya, trails, ultratrails, escalada, esports de neu, excursionisme... S'ha popularitzat moltíssim en aquests darrers anys i, de fet, ja a Catalunya hi ha una tradició molt extensa i molt llarga des de fa molt de temps, no? Però l'excursionisme té uns orígens doncs, molt interessants durant el segle XIX, o finals, ja a finals del segle XVIII, i durant el segle XIX a Europa, a Centre Europa sobretot, i diríem que hi ha una paraula que ho defineix bastant bé, no? Que és l'alpinisme. És a dir, per què es parla d'alpinisme, sobretot a Europa, i no doncs, d'altres mots que aquí els hem adaptat millor, com excursionisme, muntanyisme, per exemple, doncs perquè l'origen de tot plegat està en els Alps, segurament, a finals del segle XVIII. Perquè l'excursionisme, tu què diries que és? Com definiries l'excursionisme?
Jo definiria o trobaria un sinònim com el senderisme.
Sí, actualment diríem que és així. Segurament doncs, el senderisme ens aboca a l'estima per la natura, al contacte amb el bosc, amb la muntanya, també a un esport, a vegades un esport de competició, com dèiem ara fa
un
moment.
Queda una mica de perogrullo, Xavier, però a recórrer senderos.
Sí, el senderisme seria això, no? I excursionisme, doncs, és sortir del curs per anar cap a un altre lloc i, per tant, a recórrer senders diferents. Una mica l'aventura també ens abocaria això, no? Però, per exemple, Joan Maragall, si em permet citar-lo, el poeta Maragall, doncs, parlava de l'excursionisme a principis del segle XX i deia que no és pas un esport, no és pas un esbarjo, no és pas un estudi, també, sinó que és un amor. Feia aquest vers, no?
Mira, igual ho escrivia ahir en el llibre que Pere Aragonès li va regalar al Sant Pare de la Ciutat del Vaticà, que li va regalar precisament un llibre sobre...
Clar,
sobre el poeta Joan Maragall.
Sobre Maragall, i Maragall també tenia molta relació amb el món de la muntanya, com molta gent del món intel·lectual a Catalunya i arreu, perquè bona part dels orígens de l'excursionisme, que ara entenem com això, com un esport, com un esbarjo, com un contacte amb la natura, doncs en els seus orígens sobretot estava vinculat més a la ciència, a l'estudi, a la descoberta del medi, a la descoberta i a la descripció del medi natural, que era molt desconegut encara a finals del segle VIII i principis del segle XIX.
Comencem pel principi, però, Xavier, ha existit sempre aquest interès per la muntanya?
Bé, interès per la muntanya, no. Diríem que els accessos a la muntanya durant el segle XVII, el segle XVIII i fins a principis del segle XIX eren molt difícils perquè no hi havia bones comunicacions, no existia el ferrocarril fins a mitjans del segle XIX que no ens portava a poblacions, a viles que siguin ja properes a la muntanya o a l'alta muntanya. No existien bones carreteres, no existien bons camins i, per tant, la gent de la Terra Baixa, ara tornem a abocar a la literatura catalana i els clàssics, la gent de les viles, de les ciutats, doncs no tenien un accés a la muntanya. Sí que existien, evidentment, doncs, oficis molt vinculats a la muntanya i, per tant, vol dir que un reducte o un petit nucli de persones sí que anaven a la muntanya des de sempre. El pastoreig, per exemple, els pastors, els caçadors que caçaven isards o que caçaven guineus o que caçaven senglars, o les persones dels buscaires, no? Les persones que feien de llenyataires, que eren oficis molt i molt importants en un moment en què les energies doncs, no eren les que tenim en l'actualitat i que, per tant, es necessitava i es tenia molt de contacte amb el bosc i amb la muntanya i l'alta muntanya. Però això feia doncs, que la majoria de la gent no hi anés. No?
Quan neix, ara ens ho explicaves una mica, però quan neix realment l'interès per anar a la muntanya i quan això es comença a professionalitzar, d'alguna manera?
L'interès per anar a la muntanya neix, sobretot, doncs ara fèiem referència als orígens més científics o més d'estudi, al segle XVIII. El segle XVIII, que és el segle de la il·lustració, del racionalisme, de l'interès per la ciència, per l'entorn, per la descoberta, per poder descriure com és la naturalesa, també, és quan, a finals, sobretot, del segle XVIII, comença a aparèixer aquesta voluntat d'anar a veure la muntanya i l'alta muntanya, encara que els accessos fossin difícils. Per tant, en els inicis de l'accés a la muntanya per part dels ciutadans a Europa són difícils, són molt d'aventura. No? Hi ha algunes fonts que han documentat doncs, ja el 1786-1787 els accessos d'algunes persones molt relacionades amb el món de la ciència. Per exemple, el 1786 doncs, hi ha dos ciutadans francesos, un vidrier, perquè també els vidriers anaven a la muntanya a buscar minerals, a buscar cristalls, i un metge, que són dos persones d'origen francès que van als Alps i passen una nit als Alps. El 1786 està documentat així, que demostren per primera vegada que l'home pot sobreviure una nit a l'alta muntanya, no? I el 1787 aquest sí que ja té més vinculació amb el que després serà l'esport de l'excursionisme i del muntanyisme, és el suís Horace de Saussure, que per primera vegada fa un ascens al Mont Blanc, no? I està documentat com el primer ascens i una mica com el precedent del muntanyisme i de l'alpinisme. I a partir d'aquí, finals del segle XVIII, principis del segle XIX, doncs, com hem dit moltes vegades, els britànics són els que una mica inventen
de nou,
i creen...
Eh?
Sí, de nou surten, sempre surten en la història de l'esport, en els orígens dels britànics, són els que comencen a... tenir una, a desvetllar una certa afició per anar a la muntanya i van als Alps. I aquí és quan s'iniciarà i es començarà a posar de moda el mot de l'alpinisme. El que fan els anglesos és començar a anar-hi ja no només amb interessos científics, sinó també amb interessos més d'esbarjo, de lleure i esportius. I, per tant, el que faran és crear clubs muntanyencs, seguint el model dels clubs esportius que ells havien iniciat a principis del segle XIX, començaran a obrir senders, a descriure'ls, a fer guies, a fer alguns refugis de muntanya, etc. No? Això és a mitjans del segle XIX, quan s'entén que és gairebé l'edat d'or de l'alpinisme, no? L'origen i la gran expansió, o inicial expansió, de l'alpinisme a centre Europa.
Ara, Xavier, parlaves dels Alps, del Mont Blanc, però si ens centrem en el cas català, quan es comença a despertar aquest interès?
Clar, aquest interès és una mica més tardà, però també segueix les mateixes línies, és a dir, d'aquest interès per l'estudi, per la descoberta de la natura, té a veure també, en part, jo crec que hi ha diversos ingredients aquí, no?, aquest interès científic, que arriba també a casa nostra, un cert interès per la descoberta del país, la Renaixença, en aquest context d'orígens i inicis del catalanisme polític modern, i és aquí quan apareix ja al segle XIX, el 1876, doncs la primera associació que està documentada com a tal, que és l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques, que si ens fixem bé en com estava estructurada aquesta associació a Catalunya, la primera associació vinculada al món de l'excursionisme, estava estructurada en tres seccions, una secció literària, una secció que estava més vinculada, doncs, a l'arqueologia, i una secció que estava vinculada també, una secció artística, que estava vinculada a les arts, al dibuix, i més tard a la fotografia, també, no? La descoberta de tot aquest entorn, doncs, crea aquest interès, però que, en realitat, ocuparà sectors molt petits de la societat, un altre cop aquests sectors més benestants, intel·lectuals, també vinculats a la burgesia, que, doncs, es vincularan en aquesta primera Associació Catalanista d'Excursions Científiques, que una mica més tard, a finals ja del segle XIX, el 1891, això ja és molt conegut, sobretot per la gent del muntanyisme, és quan es crearà, a partir de que s'uneix aquesta primera associació amb una petita escissió que hi havia hagut, i es crearà el Centre Excursionista de Catalunya el 1891.
És amb aquesta segona, quan ja podem començar a parlar de federar-se, de federacions...
Amb aquesta segona és quan comencem a Catalunya a parlar del creixement, de la irrupció, d'una visió més esportiva de l'excursionisme. Aquí començarà, doncs, per tant, a principis del segle XX ja, una perspectiva més d'esport, d'esbarjo, fins i tot de competició en alguns casos, de passar-ho bé, de repte amb un mateix, etc. No? Perquè el 1908 es crearà la primera secció d'esports de muntanya del SEC, del Centre Excursionista de Catalunya. I amb aquesta primera secció de muntanya és quan s'iniciaran dues coses, bàsicament, que són molt importants en l'origen de l'excursionisme a Catalunya. Una és la creació de les guies, dels itineraris, no? Perquè això, clar, ajudarà a la gent a que pugui anar en aquesta muntanya que tenia uns accessos tan difícils, perquè aquests primers excursionistes, doncs, escriuran i descriuran com són aquests senders, com són aquests camins i com són aquests itineraris, no? A partir d'això, doncs, 1909, 1910, 1912, es creien els primers itineraris per zones, doncs, molt vinculades als Pirineus, també al Montseny, a Montserrat, que faran que moltes persones, doncs, puguin començar a anar-hi. I, per altra banda, el segon aspecte és que es crearan més, com tu ara parlaves de la primera federació, de la creació de la federació, es començaran a crear altres clubs excursionistes o centres excursionistes. Sí.
Ara em parlaves del Montseny, o, per exemple, com que no és el mateix pujar a Collserola que la Pica d'Estats,
no.
L'esquí i els esports de neu, i entren en aquests primers inicis d'excursionisme, en aquests primers inicis d'alpinisme?
I entraran de seguida, perquè... I entraran de seguida vol dir que hi entraran a principis del segle XX. I entraran perquè la descoberta de la muntanya i d'aquests accessos a la muntanya doncs farà que també s'iniciï la descoberta de la neu. En els mesos d'hivern, quan aquestes persones comencen a anar en aquestes zones d'alta muntanya, doncs es troben amb aquest nou medi, que és el de la neu, i a partir de principis del segle XX, el 1909, per exemple, ja es fa un primer concurs de luges, que són aquests trineus en què les persones s'hi posen estirades cap amunt, diguem-ho així, són uns trineus llargs, no?
Val.
Es fa aquest primer concurs de luges al Matagalls, a la zona del Montseny. I una mica després, el 1911, ja és quan s'organitzarà i es desenvoluparà la primera setmana dels esports de neu a Ribes de Freser. Per tant, aquest aspecte dels esports de neu està molt relacionat això amb les zones de muntanya a Catalunya on hi ha, durant l'hivern, durant bastants mesos d'hivern, pot haver-hi neu. El Montseny, en aquest cas, i el Pirineu. No?
Mm-hmm. Ara m'estava plantejant... És olímpic? L'esport de muntanya...
Bé, són olímpics els esports de neu. Saps que hi ha els Jocs Olímpics d'hivern.
Exacte.
Hi ha els Jocs Olímpics d'hivern, que inicialment es feien el mateix any que es feien els Jocs d'estiu, que ara ja fa molts anys que es fan en anys diferents.
Sí, és de neu, sí, que tots...
Tots els esports de neu.
Sí. Hem vist també esports on el gel hi juga un joc importantíssim.
La muntanya...
Però l'alpinisme, per exemple...
L'escalada. Sí, l'escalada ja és olímpica, vale. Sí. Efectivament, en els Jocs Olímpics d'hivern també es fa escalada. Sí.
Mm-hmm. Tot i que sigui olímpic, i n'estem parlant de la progressiva professionalització d'aquest esport, començàvem aquesta xerrada sobre el món de l'alpinisme, l'esport de muntanya, dient que de seguida es popularitza tot. Com es comencen a popularitzar aquests esports de muntanya? Com... l'escalada, els esports de neu que ara estàvem parlant...
Uh-huh. Es començaran a popularitzar més a mida que els accessos a totes aquestes zones doncs són més fàcils, són més oberts, més accessibles, i també a mida que hi ha més guies, més itineraris, i un aspecte que n'hem parlat un momentet només abans, que és molt important, per exemple, per l'escalada, és la creació dels refugis, perquè atacar el Pedraforca, bueno, avui dia ja depèn de la cara per la que vulguis pujar, és més accessible i es pot fer en un dia, però en aquell moment molt sovint s'havia de passar una nit. I si no hi havia refugis, això era molt difícil. A partir del moment en què hi ha refugis és quan es comença a popularitzar també el món de l'escalada. Tot això passa en les primeres dues dècades del segle XX. Uh-huh. Hi ha un aspecte aquí que també és molt interessant de tocar, que és com hi van jugar un paper important les entitats i associacions vinculades a la indústria de l'automòbil i del ciclisme. És a dir, hi ha campanyes que es fan a principis del segle XX a Catalunya entre els centres excursionistes, més la Unió Velocipèdica Espanyola, és a dir, l'entitat en aquell moment més o menys federativa de la bicicleta, i també el Real Automòbil Club de Catalunya. Mm-hmm. Són campanyes perquè es millorin, perquè l'Estat, perquè l'administració pública millori els accessos, les carreteres, i també l'arribada del ferrocarril hi va jugar un paper molt important. És a dir, quan el ferrocarril arriba a Puigcerdà, quan el ferrocarril arriba a Ribes de Freser, doncs, o el Pirineu en general, doncs això fa més fàcil que la gent hi pugui accedir. En la dècada de 1920 ja sabem que els esports es van popularitzar molt, i també els esports de muntanya i també els esports de neu. Vinculats amb aquestes millores amb els accessos, això va fer que les persones doncs, tinguessin més tendència i més interès i més possibilitats d'arribar en totes aquestes zones que abans era tan complicat.
Mm. Ens explicaves, Xavier, que durant aquestes primeres dues dècades del segle XX es comença a popularitzar aquests esports de muntanya, l'escalada, els esports de sí, neu, i començàvem també aquesta xerrada dient que darrerament ha viscut, no sé si un altre o el boom més gran dels esports de muntanya, gràcies a noms com Núria Piques, mm-hmm, o gràcies a noms com el de Kilian Jornet, per
sí,
exemple.
Sí, sí.
Aquesta, o sigui, podríem viure un cas paradigmàtic de que una certa popularització massiva d'un esport li hagi jugat en contra?
Segurament. Si el que m'estàs preguntant és si aquest és un cas paradigmàtic o si en general pot...
Si aquest és un cas paradigmàtic.
Clar, això ho han de dir sobretot les persones del món del muntanyisme, diria jo, eh? Jo no m'atreviria a dir... Jo puc donar la meva opinió personal. En part, sabem que aquesta popularització i massificació d'un medi tan sensible com és el medi natural...
I es veu
en el cas del muntanyisme,
quilomètriques clar, a l'Everest, per exemple.
Clar. Jo diria que en part sí. En part sí. Per una banda, ha fet que la popularització, doncs que això, que molta gent que abans no hi tenia accés i pugui tenir accés i pugui gaudir d'aquesta meravella que és la muntanya i la natura, i per altra banda, doncs a vegades ha fet que la massificació sigui excessiva i hi hagi col·lapses absoluts i hi hagi problemes de seguretat, hi hagi problemes de seguretat de les pròpies persones, els rescats, etc, perquè moltes vegades moltes persones que no estan preparades, que no ho han fet mai, doncs es llencen a fer coses que potser no haurien de fer en una primera instància, sinó que haurien d'estar més ben preparades, entrenades i amb més coneixement del medi. Això jo crec que totes les entitats excursionistes en general, per exemple, en el nostre país, doncs ho saben i ho han dit moltes, moltes vegades. No?
Mm-hmm. Per cert, quan parlava del recent boom, em puc remuntar els darrers 5-10 anys, com a molt, quan parlava del recent boom d'aquests esports de muntanya, recordo que per exemple, els companys de TV3 ja donen en obert grans curses d'alta muntanya com l'Olla de Núria, la Transpirinaica, etc. Curses de muntanya ja molt populars, però no sé si es remunten a molt antic les curses de muntanya.
No gaire. Ja et dic això, uns 15, 20 anys, 25 anys, evidentment que hi ha doncs, altres precedents, no? Però sobretot així d'una manera més coneguda i més popular, doncs no fa masses anys, no fa masses dècades, no? Però és cert que s'han popularitzat moltíssim i els mitjans de comunicació també hi han jugat un paper molt important en aquest sentit, no? I coincideix una mica amb el boom en general de les curses, diguem-ne, populars, uh-huh. No? A partir dels anys 80, sobretot 90 del segle XX, finals del segle XX i sobretot en aquestes primeres dues dècades del segle XXI, de les curses populars, les maratons, les mitges maratons, etc, en asfalt, diguem-ho així, uh-huh. No? Coincideix una mica amb que aquesta tendència doncs, es tira també cap a altres mitjans que són més aventurers, que són més arriscats, que tenen un incentiu diferent i segurament superior per a moltes persones. I en aquest cas sí que aleshores és quan comencen a aparèixer clarament les trails, els ultratrails, totes aquestes curses que a vegades semblen inhumanes,
sí, sí,
no? De tants i tants quilòmetres amb desnivells tan i tan importants. No?
Mm-hmm. 27 minuts que passen de les 10 del matí. Només recordeu una cosa, eh? No tots, de fet la majoria no ho som, no tots som Kilian Jornet i Núria Picas.
No.
Estaria bé que ho sapiguéssim abans d'anar a la muntanya a fer certes coses.
Efectivament.
Xavier Pujades, doctor en Història Contemporània, professor d'Història de l'Esport de la Facultat de Psicologia, Educació i Esport Blanquer, de la Universitat Ramon Llull. Com sempre, moltíssimes gràcies. T'esperem la setmana vinent en aquest programa.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel. A diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381.
Avança't als canvis de temperatura i abriga les teves defenses. Jo trio dos suplements de Marnis, Propolvit Defens i Vit C1000 Vitamina C Liposomada. Són fàcils de prendre, envia'ls per beure, amb vitamina C i ingredients naturals com el propoli i la gelea reial. Recorda, demana el teu pack amb Propolvit Defens i Vit C1000 Liposomada de Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I ara, només ara, pots guanyar un d'aquests packs a les xarxes socials de Marnis. Segueix-nos i participa. Més informació a marnis.com.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares.
más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Àlex Pérez ens presenta Eterns.
No vull pensar en res.
L'Àlex, amb un so actual i amb aquesta cançó vitaminada i alegre, fa que la gent balli, canti i celebri. Una cançó plena de bon rotllo.
I ara que ens hem fet grans i mirem enrere, valorem tot el viscut, les nostres guerres i els primers cops.
Àlex Pérez, Eterns, la banda sonora perfecta per carregar-te d'energia positiva.
Anérem Eterns.
Amb el suport del Departament de Cultura.
A Renfe ens hem adonat que compartim el mateix viatge amb tu. No només el viatge en tren, també compartim el mateix viatge cap a la digitalització. Ens esforcem per ser una empresa cada cop més digital i cibersegura. Per això, des de 2018, hem invertit 245 milions d'euros en innovació i digitalització.
Renfe, el teu tren. Empresa patrocinadora de l'equip paralímpic espanyol.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, a Ràdio Estel.
Les dietes pugen a La Caravana de Ràdio Estel.
Tren, 10 minuts que passen de les 10 del matí. Ferran Serra, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Montsalamua, què tal? Bon dia.
Súper, molt bé.
Mercè Carrió, què tal? Bon dia.
Estupendo, bon dia.
Què voleu començar? Parlar de coses amables o de coses tristes? Perquè, clar...
Da igual. Jo faria amables, no, en principi.
El que calgui.
Comencem per les coses tristes.
Vaja.
Després ja ens posarem amables.
Vinga, va, trist.
Ja acabarem bé.
Va, som-hi.
Avui hem parlat amb una periodista que ja fa temps que està explicant un conflicte, una guerra. Ella és Hania Boislau, està a Polònia i fa molt de temps que està explicant el conflicte a Ucraïna. I també hem pogut parlar amb el senyor Vitali Tsimbaliuk, ell és cònsol d'Ucraïna a Barcelona. I per què ho hem fet, això, avui? Doncs perquè fa setmanes que els mitjans de comunicació anem parlant sobre una altra guerra al Pròxim Orient, entre Israel i Hamas, entre Israel i la Franja de Gaza i Palestina. I jo crec que ens n'havíem oblidat tots una mica del que estava passant a Ucraïna. Ferran, és així?
Això ja, des que va començar allò d'Israel-Palestina, ja ho deia, dic, ara sembla que no passi res allà. I continuen, inclús amb el comentari sarcàstic del Putin de dir que ja no bombardejaria edificis civils. Dic, bueno, però si serveix per una cosa per l'altra, però bueno, veritablement pues, allà continua i molt agreujat.
Clar, avui la Hani ens explicava des de Polònia, jo no en tenia ni idea, sort que ella ens ho ha explicat, que ahir l'exèrcit rus va enviar 150 drons a bombardejar Kiev. I això segueix passant.
Sí.
Exacte, aquest és el problema. És que precisament ahir ho pensava, mira, et dono la gran casualitat, perquè bueno, jo tinc una neboda que treballa a TV3 i ara està des de fa una setmana, és la que surt per el Telenotícies, des de Jerusalem. I és clar, tots revolucionats. I jo dic, ostres, però si estan parlant de 10.000 morts en allà. Però en canvi, a Ucraïna, quants en porten? Una pila. Ja no sé quants en porten. I a més, n'hi ha per rato. O sigui que jo diria que val la pena recordar aquesta desgràcia. Perquè estan com una mica abandonats a nivell de tots tipus, no? Tant de premsa, ara els americans estan apoyant tots els altres. I llavors què passa amb aquesta pobra gent? Vull dir, és molt fort, tot el que està passant.
Marcè, si m'ho permets, una abraçada no només a la teva filla, sinó a tots els periodistes que treballen en zones de guerra, que cada dia més veuen complicades les seves, la seva feina, no només... que també, evidentment, per qüestions humanitàries, no és fàcil viure sota bombardejos, sota zones amb tensió, sota moments molt complicats de viure, sinó no és fàcil destriar la veritat, que és el primer que es perd en una guerra. Montse.
Mira, dissortadament, jo li dono una mica la culpa també als mitjans de comunicació, eh?
Sí, 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 jo avui deia que entomava molt la meva culpa.
No, és que arriba un moment que...
Hem tret el focus.
Sembla que aquestes coses són modals, no? I a veure, el que més diu, més ven. I més atrau l'atenció.
Puc fer una mica la punyeta, Montse? Ja saps que m'agrada a mi això.
Bueno, a mi també m'agrada fer la punyeta, però és que en aquest cas no és fer la punyeta, és que és una veritat com una casa de pagès.
Vull fer-te una mica la punyeta, perquè... Perquè això és una mica el peix que s'amossega la cua, ho dit d'una altra manera, que va ser primer l'ou o la gallina. Els mitjans de comunicació no hi posen el focus i, per tant, la societat no sap ben bé el que acaba de passar a Ucraïna perquè el focus ara mateix és a Israel i a la Franja de Gaza, o la gent prefereix ser ara més informada de la Franja de Gaza i el que passa a Israel i per això els mitjans de comunicació hi posen més el focus que a Kiev?
Mira, penso que hi ha gent per tot. Però hi ha moltes persones, i m'imagino que tu el que dius aquí, les tietes, que hi ha un tiet també,
sí, saps? Sí, hi ha un tiet.
No som d'aquestes que ens interessa tot, perquè el món és global.
Sí, tant.
I ara aquí, en aquest cas, que els senyors israelites estiguin fent... Bueno, ja no sé si són israelites o són sionistes, i és una altra història, això, no? Estan fent el que estan fent, clar, és monstruós, però l'altre... És tant o més com el que està passant allà.
Exacte.
No és tan espectacular en aquest moment, però a nosaltres sí que ens interessa molt, perquè ens afecta a tots directament com a persones i com a éssers que estem habitant al planeta. I anem més a l'economia, o sigui, tot plegat és un tot.
Perdona, és que si tires enrere les imatges que ens ensenyaven per la tele, els principis dels bombardejos d'Ucraïna eren brutals. I veieu les cases ensorrades, la gent morta, al mig del carrer, sang i fetge, com les pel·lícules. Passa que t'hi acostumes. I ara te'n estan ensenyant el sang i fetge d'Israel i se'ns ha oblidat el que veiem a Ucraïna,
Tampoc...
que també era brutal el que ens ensenyaven cada dia.
T'ensenyen el que està passant en Àfrica.
Exacte.
No t'expliquen també el que està realment passat a l'Àsia en general. Bueno, escolta'm, bueno... Aleshores, nosaltres què hem de fer? Llegim i veiem el que ens posen. No tenim tampoc... Jo l'altre dia parlava amb una periodista i diu, no et pensis que de vegades nosaltres tampoc tenim tota la informació. I això que ja destrien, a veure el que és una fake, el que no és una fake i a veure el que és, no?
Exacte.
Però estem tots aquí una mica venuts, no sabem ben bé. Clar, i es posen unes imatges que normalment són les mateixes del dia anterior.
Sí.
Clar, i aleshores què...
Sí, sí, tal qual.
Per cert, si m'ho deixo dir, que acabo de veure aquestes imatges. A aquesta hora hi ha aquesta concentració unitària d'entitats independentistes davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Una fotografia unitària d'aquestes entitats, encapçalada per Òmnium Cultural, i hem pogut veure també polítics de la CUP, i hem pogut veure també membres com Antoni Castellà, membres històrics de la política independentista, i hem pogut veure Xavi Antic, evidentment, president d'Òmnium Cultural, a les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya protestant per aquesta nova causa que s'ha obert contra Tsunami Democràtic i contra Marta Rovira i Carles Puigdemont. Aquí s'acusa de moment de terrorisme. Recordem que la Fiscalia ha dit que no hi està d'acord i que recorrerà aquesta causa. Estàvem parlant, però, de la guerra a Ucraïna, de si estàvem posant el focus o no en aquesta guerra després que s'iniciés una de nova a Israel, a la Franja de Gaza. Per cert, Israel, que ja ha dit que contempla l'opció de llançar una bomba atòmica a Gaza.
Capaços.
Jo no m'estranyaria gens ni mica.
Home, els americans estan pensant en fer una bomba que són no sé quantes centenes de vegades més potent que la que van tirar a Hiroshima i Nagasaki, o sigui que... Doncs pues clar...
Estem en mans de... A més, el fumut és que hi ha els satèl·lits per allà dalt que no saben què hi porten i el Elon Musk, aquest tan famós, tan ric, aquest pot fer-li que li doni la gana en 5 minuts. Estem venguts. Ho sento, però va així, però bueno, mira, la vida continua i tenim la sort d'estar aquí.
Estaus preparats perquè no sabeu ni el dia ni l'hora.
Exacte.
No hem de
venir aquí present, tu. Sí, ens haurem de preparar per coses molt...
Sí.
Molt destructives per a la humanitat.
No? Jo estic una, intentant
un tipus
fer...
de bomba d'aquesta sí. No és localitzada allà.
No, vés a saber què va.
Pel mal per tot arreu.
Mira, jo cada dia procuro mentalitzar-me en el meu dia a dia de la gent que conec i d'anar en plan positiu, perquè és que si no resulta que no t'aixecaries de llit, no engegaries la tele, no obriries la ràdio, no pot ser. La vida ha de continuar i ha de continuar.
El que dèiem abans a la informació... Jo ja he arribat de que comença el Telenotícies, veig el que serà i després ja miro de desconnectar una mica.
Exacte.
Perquè és el que dèiem, el que deies abans, burxar sobre la imatge que pugui ser més truculenta de fa dies, aquella és la que mana i a sobre i dius, Déu meu.
Sí, sí, per
no sé això.
On hi ha... certa guerra metafòrica, també és a casa nostra, amb la política que no para les darreres setmanes, després de l'acord entre Esquerra Republicana i el Partit Socialista, i mira així el Ferran, ara en parlarem de tot plegat, on s'ha aconseguit, a través d'aquest acord d'Esquerra Republicana amb el PSOE, per donar-li el sí a la investidura de Pedro Sánchez, el traspàs de Rodalies, s'ha aconseguit també la condonació del 20% del deute pel que fa al FLA, aquest sistema de finançament de l'Estat, que actua gairebé com un banc, per tant s'ha de retornar amb interessos, doncs bé, el 20% d'aquests interessos s'ha condonat, segons aquest pacte, i evidentment el plat estrella d'aquesta negociació, que és l'amnistia, tot plegat junts. Per Catalunya segueix negociant amb els socialistes des de Brussel·les i per si no n'hi hagués prou, el Consell General del Poder Judicial, ahir que va fer aquesta declaració contra l'amnistia, el TCJ cobra causa contra Carles Puigdemont i Marta Rovira per un suposat delicte de terrorisme, la Fiscalia de l'Estat, per tant l'Advocacia de l'Estat, diu que no hi està d'acord en tot plegat. Hi ha un merder polític, a mi si m'ho permeteu, hi ha un merder polític...
Sí, considerable.
Sí, és tot un desgavell, perquè es protesta per una llei que encara no està ni definida i concretada com serà, si es podrà aprovar. El Poder Judicial ja es manifesta en contra d'aquesta possible llei, un òrgan que fa 5 anys que està caducat. Quina veu, quina validesa té els seus comentaris?
Per cert, ara que parlaves de protesta, de Ferran, només per posar-ho...
No, de tot.
Només per
tot,
posar-ho sobre la taula. Ahir vam veure unes imatges de protestes a Barcelona davant la seu del PSC, però sobretot a Madrid davant la seu del PSOE a Ferraz, que a mi ja em perdonareu, però que sigui tan explícit i tan sincer, però davant de coses com aquestes s'han de dir... que feien autèntica por.
Sí.
Autèntica por. Clar. Amb sí. Crits anticonstitucionalistes, crits xenòfobs, crits masclistes, crits homòfobs. Sí. Hi havia de tot allà.
I això, Franco, sí.
I això emparat... Sí. Això emparat per dos partits polítics, i perdoneu que em posi seriós i foti gairebé la bronca, però emparat per dos grups polítics com Vox, que ho podíem esperar, i Partit Popular, que resulta que havia de ser el Partit Popular moderat de Feijóo.
Exacte.
Però clar, com se li menja el terreny a Vox, doncs es té que posar al seu nivell per no perdre la tanda.
Home, tu creus que una Esperanza Aguirre, que havia sigut de Madrid, la presidenta de Madrid, ha de dir, hay que cortar calles i davant, tot això, però on anem?
Això és terrorisme, no?
Això sí que és terrorisme. Perdona, i quina casualitat, ara són terroristes des d'ahir. Home, va, és que de veritat, eh?
Jo ahir algú del Partit Popular Català vaig tenir l'oportunitat ahir en aquest mateix programa de preguntar-li si la diferència entre Esperanza Aguirre i Jordi Cuixart era que una es deia Esperanza Aguirre i l'altra es deia Jordi Cuixart.
Sí, exacte, bona pregunta. Sí, és increïble. Bueno, i avui llegia que a València han prohibit els escriptors... valencians, bueno, ja estan fora, eh? Vull dir, això sí.
Aquí l'han punxat.
Home, és un fallo com una catedral, però bueno, de moment tiren, eh?
Espera't.
cuidado.
Home, tindran un temps, però no.
Montse, tu vas veure la manifestació ahir a Madrid o no?
Només vaig veure un tros perquè hi tenia molta feina i no podia estar veient la televisió ni escoltar les notícies. Però, bueno, ja sé de què pany són, ja tinc bastant. Sí, no, és que
no cal veure-ho, ja no.
I, a més, els que van sempre són els més exagerats, perquè dintre del Partit Popular, i segurament dintre de Vox, també hi ha gent que no és tan bèstia.
Segur.
M'entens? Però aquests estan... I què passa? Que tenen una por tremenda de que passi el que passarà. Perquè se'n sortiran. Tant Puigdemont com Marta Rovira no passarà res. Esperem. Ara han de fer aquí estirabors d'aquests...
Soroll.
Perquè tenen... Això és una mica la venganza de Don Mendo, què quieres que te diga? Tenen molta ràbia. Se'ls han escapat. Home, és així... Tu t'imagines? La Guàrdia Civil, tothom buscant, i el senyor Puigdemont se'n va anar i el va deixar amb un pam de nassos. L'altre també va marxar, i això no ho poden perdonar. Home, és que estamos en el alcalde Zalamea, m'entens? No, són així.
Però
no,
sí, hi ha hagut una manifestació, perquè ens estan donant rodalies. Hi ha hagut una manifestació de conductors de tren a Madrid que no quieren que los trenes vayan a rodalies. Però de què aneu? Ei, però si això és progrés. Bueno, és que podríem estar parlant-ne 15 dies de tot això.
Bueno,
15
no
dies seguits.
Però una cosa se resumeix bastant. Una cosa és el poder i l'altra cosa és l'Espanya profunda.
Aquest
que
és el tema.
Surt, eh?
Sí, però el fumut del cas és que tots aquests juguen precisament a l'Espanya profunda perquè s'ho creuen i els mouen com si fossin marionetes. I aquests són molts, eh? Cuidado, són molts. Vull dir, gent una mica amb un cert nivell ja no es deixen gatussar. Però els que els agrada mirar la premsa rossa i tots aquests merders que disfruten com bojos i passen hores amorrats a la tele, aquests els mous com et doni la gana, eh? I li dones un pastelet. Un pastelet amb les barres d'Espanya i tots cap a Madrid.
I veus comentaris, a part del PP, contra aquests acords, que aquests diners del contornament d'aquests interessos ho pagaran la resta d'espanyols quan hi ha comunitats governades pel PP que rebaran més que Catalunya.
Sí, senyor. Tu saps el que Catalunya paga i el que no li retornen?
Sí, ja, sí.
Bueno, és la comunitat que paga més impostos de tota Espanya i la que menys recupera.
Les balances fiscals ja ho diuen.
I damunt li diu, si quieres que te dejemos algo de lo tuyo, te lo hacemos como préstamo y con intereses. Però què és això? Perdona, si són els meus calés, o sigui, damunt me'ls tornes com un préstam i damunt m'has de cobrar interessos. No pot ser.
Per matisar, jo diria que el País Valencià i les Balears estan una miqueta per sobre. Per matisar amb dades.
Bueno,
més
o menys, perquè tampoc no puc parlar en fonament de causa, però així per sobre, més o menys, no m'equivoco massa, no.
Clar, mira, ens queden pràcticament 10 minuts, però em vull quedar amb aquest tema. Jo els guions, al final, no els uso. aquestes coses em passen.
Ho sabem.
No, però... precisament per això volia una tertúlia de gent gran amb una emissora com aquesta i amb un programa com aquest. Per què ho dic? Perquè estem parlant de manifestacions, i diguem-ho això obertament, neofeixistes. Amb clau neofeixista. Evidentment, no tota la gent que hi participa, estic dient que sigui neofeixista, eh? Però hi ha certes organitzacions que hi participen que són neofeixistes obertament, sense cap mena de problema. Sí. I ahir ho vam poder veure als carrers de Madrid.
Sí.
I aquestes organitzacions compten amb gent molt jove. Vosaltres que veniu d'on veniu, enteneu que sorgeixi un neofeixisme en gent tan jove que no sap ni de què parla ni ha viscut el que heu viscut vosaltres?
Precisament per això.
Sí, clar.
Perquè no ho han viscut. Llavors creuen que això és el progrés.
No ho han viscut, però algú els hi ha hagut d'haver explicat, no?
No. A veure, és que...
A l'escola no s'ensenya el que és el franquisme, eh?
Exacte.
Perdona, no s'ensenya.
Per res, per res. Però sí, estem parlant de la Guerra Civil com si fos una pel·lícula que van fer fa anys. I,
bueno, no fa tant,
En blanc i negre, m'entens? I clar, ens miren com si fóssim bitxuts. Vull dir, a veure, perdona, amb tots els meus respectes als animalons, no? Però la joventut, jo el que estic detectant, com que té una manca d'algú que encara no saben què els hi falta, és una manera perfecta, fixa't, però no passa aquí a Espanya, està passant a tot arreu. La gent jove necessita cridar, sortir... Que nosaltres, quan es manifestàvem de joves, jo recordo haver anat al carrer, que m'havien fotut cada castanya, però jo sabia per què em manifestava. Però ara van a cridar, a córrer, però si veieu, hi ha les festes majors, què fan? A cridar i a barallar-se. I dius, i per què s'estan barallant aquests? Bueno, pues, ens estem barallant. Vinga, va, castanya. I no tenen ni idea. I llavors als polítics els hi va molt bé, perquè la sang jove necessita vibrar. I com que la sang és calenta, doncs pues, perfecte, perfecte.
I més si va ajudar d'alguna cosa que se posen a dintre, millor.
Mira, jo no volia ser tan...
Home, per favor.
Sí, sí, aquest és el tema. I tristament, aquests nois i aquestes noies, amb tots els meus respectes d'aquí 10-12 anys, diran, ostres, però què vam estar fent? Sí, una mica l'evolució
sí, perquè algunes es queden pel camí.
Correcte.
Us canvio una mica la... Ja ho dic, que m'encanta fer-vos la punyeta.
Això encara hi hauria per estona per parlar, eh?
Ja t'hi podries.
No, digues, Ferran.
No, per exemple, que deies allò de jovent que no...
Sí.
Per exemple, jo parlo per experiència pròpia. El meu pare no va parlar mai de lo que havia passat durant la guerra i la postguerra. Moltes coses se'n vaig enterar per altres membres de la família que m'explicava el que havia patit i passat. Uh-huh. I potser per aquest patiment era una persona que es va tancar. No es parlava res de tot això. Uh-huh. I clar...
Veritat. El meu pare explicava coses, però com que era un home molt positiu, les explicava una mica com si t'estés explicant una historieta i al final acaba rient. I llavors tot això ha quedat en la família com la gran aventura del papa, saps? I de vegades ho expliques i dius, sí, esclar, és que el meu avi va estar darrere d'un armari allà amagat i tal, que... Ostres, ostres! Perdona. 2 anys va estar darrere amagat d'un armari i la iaia li donava fulles de col per dinar. M'explico? Sí. Cuidado. Clar, és que he explicat una altra, canvia molt, eh?
Jo vaig viure una altra situació, perquè, de fet, el meu pare, segons deia, el seu esperit era republicà, però el que no volia era que el comunisme s'instaurés a Espanya. Mm. Aquest era la gran por que les havien fet a tothom, no? I aleshores, quan va... Franco va estar allà, aleshores el va tenir allà amb una peanya.
Si tot...
I justificaven tot.
Però si tots el
justificaven tenien... fins i tot que les eleccions fossin fraudulentes, que aquells els casquessin. Ara, després venien los rojos, gent que el coneixia, venien a casa, perquè era funcionari, estava als mercats de Barcelona, venien perquè tenia molt bona relació amb ells, no? Però el que a mi em deixava totalment descol·locada era això, que estava donant fe d'unes coses que eren totalment immorals i que s'havien de fer, perquè si no sortien els altres. Sí, i dius això, no?
I van ser molts anys, eh?
Ah, i si ara em veiés, estarà a la tomba que...
Imagina't.
I el trist, l'enfrontament d'aquella època a la mateixa família d'haver-hi d'una banda i d'una altra i d'estar una amb una trinxera i l'altra amb la trinxera davant. Mm-hmm. Germans,
van tocar,
cosins...
Sí, sí.
No, abans que parlàvem de la guerra a Ucraïna, això ha passat a una certa part d'Ucraïna amb la zona del Donbass,
sí,
per exemple.
Clar. Sí.
En fi, xicos, us volia girar una mica la truita de nou.
Pues gira, no? Gira.
Era millor, perquè escolta...
A nosaltres també ens agrada el vi de la Rioja.
Ah, està bé, això. Està bé, això.
M'encanta.
Perquè us deia, de la mateixa manera, que no entenc com hi ha una certa joventut que compra molt el discurs d'aquest feixisme exacerbat, sí que és veritat que entenc, i ho dic perquè ens ho deia la Mercè, que els joves sí que es manifesten, però un no acaba de saber per què s'acaba de manifestar. Teniu la sensació que a la vostra època, quan us manifestàveu, teníeu molt clar que l'enemic era un, però ara no el coneixem?
Jo no tenia.
M'estic explicant?
Sí, però jo no tenia la sensació.
És a dir, l'enemic era Franco en aquell moment, no?
Jo el que recordo...
Et manifestaves contra Franco, ara et manifestes contra el sistema. I qui és el sistema?
Jo recordo la meva primera manifestació, amb 14-15 anys, vam sortir del col·legi a la cantonada de la Ronda de Sant Pau i Sant Antoni, davant del Mercat de Nadal, perquè sentíem i creiem de que els americans, en general, s'emportaven l'oli i les taronges, i aquí es quedava el pitjor, i ven sortir a la cantonada cridant viva Rússia, no sé què, fora los americanos. I l'Urbano, que estava allà, va pujar al col·legi, que era un col·legi d'acadèmia particular, parlar amb el director, que escolti, aquí acabarà això malament.
Però llavors hi havia un un enemic comú,
sí,
per dir-ho.
Sí, exacte, exacte. En canvi, ara...
En canvi, ara no hi és.
No hi és. És com allò del núvol, saps? Dius, bueno, i on estan les notes fotos i els nostres... El núvol, sí, i això és un núvol. És un núvol i estem tots dintre del núvol.
Ara, en un cert punt, la xarxa és l'enemic.
Clar, no, sí.
Per tot el que corre per allà.
Jo el que recordo que, aleshores, és que penso que també els germans estaven molt manipulats per tota la classe obrera, eh?
Sí, tu creus que sí?
Home, estaven sempre... Sortia... Jo és que jo no anava, eh? No anava a aquestes concentracions perquè em feien por, la veritat. Doncs estaven... Que si los obreros d'aquí, que no sé què, no sé quantos, que si no sé quantos, ja em pensaven... Compañeros, ya está, ya no tenemos clase hoy. Cuando entrábamos a clase, yo tenía unas ganas ya de ir a clase. Y, compañeros, y el profesor, cierro, ala. Los grises, no sé cuántos, ya estaba. Y bueno, el enemigo común en aquel momento era eso, era el Estado.
Home, yo diría que hay una generación nuestra que van lluitar molt per, ara com hi ha, per exemple, la Mar Torrenic, tot aquest grup de gent van lluitar molt per una sèrie de coses que, gràcies a Déu, ens n'hem pogut beneficiar. Jo recordo que quan vaig acabar d'estudiar, jo vaig entrar primer vaig estar en una empresa alemana, després vaig estar molts anys IBM. Jo recordo en una reunió que tot eren homes i eren dos dones. I es veiem d'allà, bueno, escolta, fer forat cada dia. Tot això, a poc, sí que ells van lluitar perquè poguéssim, a l'hora d'estudiar, tirar endavant. Jo dic les dones, no vull fer una reivindicació femenina, cuidado.
No.
Però vull dir que, d'alguna manera, sí que hi havia manifestacions o baralles per avançar, que encara ens n'estem beneficiant avui en dia. El que passa que el que m'alarma és que ara el que lluiten no és, és molt diferent. Jo dic, i els nostres nets, de què es beneficiaran? Perquè no lluiten per res concret. Criden i trenquen.
Però qui anava? Vull dir, clar, tu entens que no puguin lluitar contra res concret?
És que jo entenc que no lluiten per res concret, perquè jo el dia que veig una manifestació concreta, fins a la millor seré capaç d'anar-hi.
Sí. No, aviam si m'explico.
M'explico, perdó, si no t'entes.
Entens que no es pugui lluitar, o que costi més, no es pugui, no, que costi més lluitar contra alguna cosa concreta en un món tan globalitzat?
Evidentment que costa més.
Per això has de trobar les persones amb les quals t'identifiquis.
Aquí està.
Sí, no? Escolta'm.
Però els que ja mouen tots aquests fils, ni ells saben on van. No saben perquè lluiten, l'únic que fan és tu dos, jo tres. Tu tres, jo quatre. No acabarem mai. Tot el dia estan competint. Perdona, els estic veient que s'estan barallant i mai ningú diu haremos esto, haremos aquello, haremos l'otro i lo demás allà. No estan fent política.
Insulten.
L'únic que fan és barallar-se. I no m'interessa sentir baralles. Jo el que vull que em diguin, mira, demà asfaltarem aquest carrer d'aquí al costat. I, a més, a vostè no li costarà ni un duro. Llavors sí que m'agradarà i sortiré a apoyar-lo. Però, mentrestant...
Mercè, hem de crear un partit polític.
Ai, Déu meu, el que sortirà d'aquí. La caravana no li posareu, aquest partit polític, ja us ho dic ara. Va, que ens queden 2 minuts, per tant, us demano una opinió molt escueta, eh? Em serveix un sí o un no. Ferran, tot això ha vingut perquè parlàvem de la investidura. Hi haurà investidura aquesta setmana?
Jo diria que no.
Jo diria que sí.
Jo diria que sí.
Mira, 2 sí, 1 no, eh?
Jo crec que sí. Sí, perquè al final...
Les dones guanyen, eh?
És un daltabaix, eh?
Com sempre.
És un daltabaix, però a tots els interessa que tant els digui com els d'allà.
Un moment. Si els mateixos partits que tenen les mateixes idees, ideals, i són els que es barallen entre ells, què ha passat? Junts no ha volgut signar perquè va signar primer Esquerra.
Esquerra volia anar.
Per la banda del nord, el PNB... amb el Bildu, sí, que lluiten pel mateix espai, també tenen que estar al mateix.
Sí, i
després...
I a Galícia amb el BNG.
Val, bueno, aquells ja han signat perquè no tenen sí, competència. Mm. I què va passar quan va signar aquest acord el Pedro Sánchez amb la Yolanda Díaz, amb el Sumar?
El Sumar,
jo sí, vaig dir... I Podemos no diuen res, perquè també s'han tot
el sí, però al final a tots els interessa.
Quin acord?
En fi, va, que ho hem de deixar aquí. Munt, salamu a Ferran Serra, Mercè Cardió, com sempre, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Veurem la setmana que ve si hi haurà investidura o no hi haurà investidura. Anem als serveis informatius d'aquesta casa.
Gràcies.
I continuem amb més programa. Gràcies a tots.
Moltes gràcies. Adéu. Adéu.